Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Veïns de Gràcia compten els dies que falten perquè tanquin de forma definitiva els locals d'oci nocturn de la zona hermètica. Des del barri recorden que fa anys que pateixen les molèsties derivades de l'activitat d'aquests negocis i es queixen que els empresaris, que ara demanen diàleg, no el van acceptar quan ells volien solucions als seus problemes. Arribat el gran dia pels amants i pels amics de l'òpera, d'aquí a menys d'una hora s'estrena La Faràndula, el gran repte de la temporada, Don Carlo. És una de les obres mestres del compositor Giuseppe Verdi i serà el punt àlgid de la celebració del 30è aniversari del cicle d'òpera a Catalunya. L'espectacle està produït i organitzat per l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i girarà per una desena de ciutats de Catalunya fins al mes de març, visitant Reus, Viladecans, Vic o Manresa. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. I és que el Centre d'Esport Sabadell ha tornat a la feina. Els de Saligrat han entrenat avui en doble sessió matí i tarda per preparar el duel contra l'Atlètic Balears aquest diumenge. En finalitzar l'entrenament matinal, ha parlat en roda de premsa Òscar Rubio. Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres dia 21 de febrer amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Gairebé 2 minuts els que passen del punt de les 7 abans d'entrar en matèria. Passem pels serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. S'imposa el cel serè o poc ennuvolat arreu, tot i que al litoral sud hi haurà intervals de núvols baixos on hi haurà la possibilitat de ruixats fins al final del dia. La temperatura és en general més baixa, amb valors entre 10 i 15 graus, i continuarà baixant. De fet, la mínima s'assolirà al final del dia. Pel que fa al vent, bufarà de component nord i és amb ratxes fortes a l'Empordà que farà alterar l'estat de la mar a la Costa Brava. Demà serà una jornada marcada pel predomini del sol en general, però la temperatura serà encara més baixa. A banda, a la tarda s'esperen alguns ruixats aïllats al quadrant nord-est que localment seran en forma de neu granulada, amb una cota al voltant de 400 metres. El vent continuarà bufant amb ratxes fortes a l'Empordà de component nord i est en conjunt i hi haurà alteració marítima a la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, veiem que a la B30 hi ha 5 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada de Cerdanyola del Vallès, anant cap a nord, a l'enllaç amb la C58. I en aquest mateix punt, anant cap a sud, 1 quilòmetre de circulació amb retencions a Barberà del Vallès. A la C58, situació molt complicada. De moment, anant cap a Barcelona, en sentit sud, són 10 quilòmetres i mig, gairebé 11, de circulació amb congestió. Fins fa poca estona, degut a un accident, hi havia un carril tallat i arriba aquesta retenció fins a Badia del Vallès. Pujant cap a Manresa també trobareu 2 quilòmetres de circulació amb retencions. En canvi, si heu d'anar cap a la capital, de moment el mapa del trànsit de Barcelona no indica cap retenció especial. Potser alguna línia vermella intermitent a la zona davant de les platges, però fora d'això es circula amb normalitat. Els veïns de Gràcia rebutgen la possibilitat de mantenir oberts els locals d'oci nocturn de la zona hermètica, com reclamen els operadors, després de rebre 2 ordres de precinte de l'Ajuntament. Des del barri recorden que fa anys que pateixen les molèsties derivades de l'activitat d'aquests negocis i admeten que estan fent el compte enrere perquè tanquin de forma definitiva. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que el nombre de bars musicals i discoteques de la zona hermètica ha passat de la quarantena al 2007 als 6 actuals, els veïns assenyalen que les molèsties persisteixen. Un fet que atribueixen als costums de les persones que aposten per aquest model d'oci, que consumeixen alcohol als carrers i places abans d'entrar als locals. Joan Vives, de l'agrupació de veïns de Gràcia, creu que el tancament dels locals podria ajudar a canviar aquesta situació.
Ajudar? Segur que ajudaria. Si finalment aquí Gràcia no queda cap local que li doni aquesta excusa de, per fer-ho o que predisposi o el que sigui, jo crec que ajudaria a que no facin aquest tipus d'activitats, no?
Des de l'agrupació de veïns de Gràcia també s'han mostrat especialment crítics amb els propietaris dels locals d'oci nocturn. Assenyalen que, malgrat que els operadors es queixin de la falta de diàleg per part de l'Ajuntament, ells tampoc han volgut escoltar les demandes del veïnat. A més, insisteixen que eren coneixedors que els seus negocis tenien data de caducitat.
Són intents d'això, de xantatge, a veure, d'aprofitar-se dels ous de la gallina d'or fins a l'últim moment, no? I a la que veuen que la cosa se'ls hi acaba, doncs aleshores doncs, comencen aquí a plorar amb llàgrimes de cocodrils i a disparar cap a totes bandes. Però és una actitud que jo trobo molt deshonesta, tremendament deshonesta.
Davant d'aquesta situació, els veïns de Gràcia confien que les ordres de precinte de l'Ajuntament s'estenguin a tots els locals de la zona hermètica.
I Comissions Obreres organitza aquesta tarda una sessió informativa per donar a conèixer la renda mínima garantida a tota la ciutadania. L'objectiu és explicar el procés que ha passat des de les mobilitzacions el 2003 fins a l'aprovació de la iniciativa legislativa popular i identificar les mancances que encara s'han de solucionar. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La responsable d'Acció Social de Comissions Obreres, Carme Martínez, detalla què és la renda mínima garantida i quines millores suposa respecte a la situació abans que s'aprovés la ILP.
Un instrument per evitar que la gent caigui en les situacions extremes de pobresa. Extremes de pobresa, eh? I, per tant, dona dret a que aquesta persona puguin percebre o tinguin uns ingressos de suficiència per poder subsistir. Perquè en l'actual sistema, previ a la llei de la renda garantida de ciutadania, les prestacions o els ajuts, primer, no tothom les tenia, segon, algunes d'elles eren molt baixes.
Tot i així, la llei no s'ha desenvolupat per complet en tots els supòsits que preveu, com recorda Martínez.
Ara hi ha algunes qüestions que s'han de resoldre i que la llei preveu, com per exemple la compatibilitat de la renda garantida amb les rendes del treball parcial. És a dir, si tu tens uns ingressos que són de 300 euros al mes, perquè d'alguna manera estàs per sota d'aquest llindar de suficiència, però la renda garantida només preveu en aquests moments que les persones que puguin cobrar el complement fins a arribar a aquest llindar siguin aquelles famílies monoparentals amb treball parcial.
Des de Comissions Obreres valoren positivament l'aplicació de la renda garantida, tot i que recorden que encara no s'ha complert el seu objectiu, que tota la població tingui uns ingressos mínims iguals a la renda de suficiència de Catalunya.
I demà dijous es presenta a la ciutat de Sabadell l'Associació de Dones Directives Empresàries i Professionals del Vallès, l'ADE. És una entitat que busca fomentar el talent i el lideratge femení dins dels sectors empresarials. Entre els seus objectius es compten la igualtat d'oportunitats, l'ètica i la transparència al món del treball. El programa El Matí de Ràdio Sabadell ha conversat amb dues de les seves membres, per la sabadellenca Anna Catón, que cal trencar alguns esquemes.
Hem de trencar una miqueta aquesta mena de creença que tenim de que la dona, quan és una autònoma, ho diu amb boca petita, diu que és empresària amb boca molt petita, no? No, jo tinc una botigueta, no?, per exemple, i també volem trencar molt aquests esquemes.
Encara avui és molt típic que una dona empresària se li pregunti com concilia el treball a casa i a la feina. La bretxa salarial entre homes i dones segueix sent una realitat en ple segle XXI, i també cal lluitar contra el sostre de vidre per les dones a l'empresa. Per això, Montse Vilamitjana té molt clar a quin perfil s'han de dirigir.
Va, la dona que comença, que es troba sola dintre les empreses, també n'hi ha moltes que comencen empreses, sobretot start-ups. Llavors, ADE Vallès va en aquest tipus, que és la massa, perquè si aquesta massa és la que nosaltres podem que faci pujar, sí que ajudarem a que totes es vagin, bueno, empoderant entre elles.
Volen expandir-se i Sabadell és un lloc important on fer-ho. Estan firmant convenis de col·laboració amb altres entitats i, de fet, un bon nombre d'elles s'han interessat en aixoplugar la seva associació. Però per ADE la independència és un fet capdalt per a funcionar, sobretot al marge de la política.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I l'Hospital de Sabadell necessita 200.000 euros per investigar les malalties minoritàries. És la xifra que costa instal·lar un nou laboratori capaç de crear miniòrgans on experimentar tractaments i proves diagnòstiques. Amb aquest projecte s'espera fer un salt endavant en l'atenció dels 20.000 malalts afectats per aquestes patologies a la comarca.
Les noves instal·lacions permetrien la creació de miniòrgans a partir de cèl·lules de teixit, substituint l'experimentació amb animals i permetent uns resultats més fiables. A més, tindria efectes directes en el dia a dia dels pacients, com ha apuntat al Matí de Ràdio Sabadell, la cap del grup de recerca de malalties minoritàries de l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, la doctora Montserrat Bosque.
Si jo demostro que aquell pacient concretament, aquell tractament concret, li és efectiu, probablement l'administració veurà molt més bons ulls poder administrar aquell fàrmac a aquell pacient.
El projecte dels miniòrgans, amb el lema Cap malaltia minoritària sense tractament, és el beneficiari de la Nit de la Ciència, que tindrà lloc el 12 d'abril a l'Espai Cultura i comptarà amb activitats paral·leles. Més enllà de la investigació, el Taulí també és punter a Catalunya en l'atenció als pacients amb malalties minoritàries. Per això, des de fa uns mesos, forma part de la primera xarxa d'unitats d'experts per l'atenció de nens afectats per malalties minoritàries cognitives i conductuals, juntament amb la Vall d'Hebron de Barcelona i el Sant Joan de Déu d'Esplugues. Bosque explica en què consisteix aquesta xarxa.
L'objectiu és poder treballar en xarxa amb tots els hospitals. Uh-huh. I l'objectiu és que el pacient pugui estar al territori i que no tingui que anar sempre a l'hospital de referència. I poder treballar en xarxa entre l'hospital del territori i l'hospital de referència. Això és el gran objectiu d'aquestes xarxes d'expertesa clínica, que la primera és la de les malalties cognitius conductuals i ara estem desenvolupant les malalties neuromusculars.
Segons Bosque, en les dues últimes dècades s'han fet molts passos endavant en el diagnòstic i tractament dels pacients amb malalties minoritàries, fet que ha permès que molts afectats arribin als 20 anys amb bona qualitat de vida, mentre que abans morien quan eren petits.
I Esteban Gés és el nou president de la secció del Partit Popular a Sabadell i Cucà Santos repetirà com a secretari general. Així ho han escollit els militants en l'assemblea del partit celebrada ahir amb el suport de més del 90% dels vots. El portaveu del grup municipal reconeix que fa uns mesos que haurien d'haver renovat els càrrecs, però la convocatòria d'eleccions ho havia impedit. Gessa resumeix així quin és l'objectiu que plantegen.
Hem de recordar que estem un any i escaig de les següents eleccions municipals i, evidentment, nosaltres ens posarem ja a treballar per fer campanya i, evidentment, per treballar per i per Sabadell. Nosaltres creiem que el que és la política municipal no té res a veure amb el que és la política al Parlament de Catalunya, que es pot fer al Congrés dels Diputats, i creiem que la política municipal és una política propera, una política, des del nostre punt de vista, de gestió pura i dura.
Tot i així, Gessa no ha avançat la incògnita sobre qui serà l'alcaldable del PP i assegura que es decidirà en breu en la propera convenció del partit a Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El periodista Antoni Bassas presenta aquesta tarda a Sabadell el llibre Bon dia, són les 8, un recull de vivències i reflexions fruit dels 14 anys que va estar al capdavant del programa matinal de Catalunya Ràdio. Assegura que el dedica als oients i reconeix que escriure'l ha estat part d'una teràpia per pair totes les experiències viscudes cada temporada.
Cada dia vas acumulant moltes experiències, de bones, de dolentes, de divertides, de negatives, i tot això cada dia ho vas acumulant i acumulant i acumulant, i al final d'una temporada tens com unes caixes plenes de, com et diria jo, de sentiments que no has paït al final d'una temporada. Doncs imagina't al final de 14 temporades, com és el meu cas. Tens magatzems plens de sensacions que no has paït. Manera de pair-ho i de fer net i de posar-ho en ordre, escriure. En el meu cas, almenys, va ser escriure.
Bassas ha fet una defensa aferrissada de la ràdio en català. En canvi, no ha tingut paraules tan amables pels partits polítics que considera que fan demagògia amb els mitjans públics catalans. Bon dia, són les 8. Premiat amb el Josep Pla d'aquest any, es presentarà d'aquí a pocs minuts, a 8:15 del vespre, a la Llar del Llibre.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
La Biblioteca de Can Puiggener impulsa un fons bibliogràfic del món àrab. Amb els objectius de fomentar la cultura àrab i integrar la comunitat de la ciutat, el centre ha reunit un fons especial amb llibres de filosofia, religió, narrativa, art o gastronomia. A més, també s'han inclòs manuals per aprendre llengua àrab i berber des del català i el castellà. Marga Aragón, directora de la Biblioteca de Can Puiggener, considera que la ubicació de la biblioteca a la plaça 1 de Maig i paret a paret amb el centre cívic és clau perquè tinguin una gran afluència de públic, sobretot entre els més petits.
El públic que tenim bàsicament és sobretot infantil, els nens, que només surten de l'escola i ja venen a la biblioteca. No para ni al parc, perquè ja els tenim tot allà, tots allà. No, si pleguen a 2:15 i 35 ja estan allà. I per això tenim alguns serveis com molt adaptats, no?, amb aquestes necessitats.
Aragón també reconeix que hi ha intercanvi de llengües entre l'àrab, català i el castellà. En un barri que hi ha presència de molta immigració, Aragón considera que la relació és fructífera. I seguim parlant de cultura, perquè ha arribat el gran dia pels amants i pels amics de l'òpera. Avui s'estrena el gran repte de la temporada, Don Carlo. És una de les obres mestres del compositor Giuseppe Verdi i serà el punt àlgid de la celebració del 30è aniversari del cicle d'òpera a Catalunya. Es tracta d'una funció en quatre actes amb personatges magistralment dibuixats, grans cors com el que acabem d'escoltar, música inspiradíssima i un dramatisme intens que no deixa ningú indiferent. L'espectacle ha estat produït i organitzat per l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. La seva presidenta, Mirna Lacambra, diu que ara la feina ja està feta i que tot és a punt.
Els amics estan molt bé, està tothom a punt, tant els cantants com els directors musicals, els directors d'escena i nosaltres i tots estem a punt de fer el Don Carlo.
L'Orquestra Simfònica del Vallès hi aporta el seu talent i acompanyarà les veus del tenor Don Carlo, Albert Casals, i el baríton Rodrigo Carles Daza en el famós moment en què juren amistat eterna abans de separar-se, Dio que en el alma infondere. Dio que en el alma infondere. Una trama situada a l'Espanya del segle XVI entre prínceps i princeses, inquisidors, passions i llibertat amb brillants escenes col·lectives que compliquen molt la feina de producció i que, com destaca la cambra, no sempre es podrà plantejar un repte de tal magnitud.
És un repte molt, molt, molt gros i que no sempre podrem estar assolint aquests grans reptes, no? De quan en quan en farem algun, però després, doncs, continuarem amb les nostres òperes normals.
L'espectacle girarà per una desena de ciutats de Catalunya fins al mes de març, visitant Reus, Viladecans, Vic o Manresa, entre d'altres.
Per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, 7a cursa Corro contra el càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa, corrocontraelcancer.com, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i Dit.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat. Cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
El Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
Estudiar anglès pot ser això. O... entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I arribats a aquest punt, quan és un quart i mig de 8 del vespre, saludem el Joan Blanc, que ja el tenim a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell. Els de Saligrat s'han entrenat avui en doble sessió matí tarda per preparar el duel contra l'Atlètic Balears d'aquest diumenge. En finalitzar l'entrenament matinal ha parlat en roda de premsa Òscar Rubió, el lateral dret del Sabadell, que ha repassat l'actualitat arlequinada.
I d'entrada, el defensa de Lleida està rendint amb gran regularitat aquesta temporada. De fet, és un dels jugadors més utilitzats per Saligrat a la Lliga. Suma ja més de 2.000 minuts i ha jugat 23 dels 26 partits que ha disputat l'equip enguany. Els 3 que s'ha perdut han estat per lesió. Rubió, un home amb experiència segona B, ha volgut tranquil·litzar els ànims que envolten aquests dies el Sabadell. I és que el lleidatà pensa ja en el partit contra l'equip balear de diumenge i assegura que no s'han de prendre el partit com si fos una final.
Bueno, és que lo de parlar de finals, nosaltres sempre estem pensant en el següent partit i ara aquest partit és el contra el balear. Si nosaltres anem amb la intenció de treure els 3 punts, no mirem més enllà, és partit a partit i al final... no pensem que sigui una final. Està clar que ells pues, venen molt condicionats per la seva situació i que porten pues, una mala dinàmica, però bueno, jo penso que quan un equip està així encara has de tindre més atenció i crec que són més perillosos encara del que ja són per si, perquè al final és un equip dissenyat per pujar de categoria i té molts bons jugadors.
Recordem que els mallorquins són penúltims a la classificació i estan lluitant per sortir del descens, un partit que començarà diumenge a les 12 del matí a Som Malferit.
I encara en futbol, Joan, el Club Esportiu Mercantil gestionarà com a mínim fins al 10 d'abril el Gavà de la tercera divisió. L'entitat que presideix Jordi Graner buscava comprar un tercera divisió o un primera catalana per poder donar sortida als seus jugadors de la base de cara a la pròxima temporada. Però la situació caòtica que viu el conjunt del Baix Llobregat ha precipitat els esdeveniments.
Una situació caòtica a tots els nivells, que pot quedar solucionada en part a nivell econòmic amb l'entrada del Mercantil i de José García Alcaraz, COE, el president de Hummel Espanya i Portugal, que tornaria a estar vinculat amb un club de Sabadell després de la seva sortida del centre d'esports el passat estiu. Jordi Graner, president del Mercantil, ha explicat a l'Hotel Suís per què s'ha donat un termini de 45 dies abans de tirar endavant definitivament la seva entrada al Gavà.
Perquè nosaltres en el conveni hem posat en aquest contracte que hem fet entre les dues directives la deute és important del Gavà. Ens han proporcionat tota la informació fins ara, però clar, nosaltres volem fer aquesta due diligence als oients que no coneixin aquesta terminologia, bàsicament vol dir una auditoria per certificar si les coses són així i donar-nos aquest termini per la inversió que nosaltres hem de rebre, en la qual cosa també diu el contracte que si tot fos positiu nosaltres aleshores passaríem a controlar el club ja en el temps.
Aquest acord que ha permès l'entrada del mercantil ja ha tingut conseqüències a nivell esportiu. Antonio Escudero ha deixat de ser l'entrenador gabanenc i al seu lloc l'ocupa Josu Julián, que havia fet les funcions de segon entrenador. A més, Oriol Oliver, que fins ara era director esportiu del Granollers, passa a ser el secretari tècnic del conjunt del Baix Llobregat. El Gavà lluita per assolir la permanència a tercera divisió a l'espera que arribi un grup inversor xinès que, juntament amb el mercantil, puguin resoldre el deute de 500.000 d'euros que arrossega l'entitat si l'auditoria que faran els representants del mercantil durant aquest període no ho desmenteix.
I aquest matí s'ha presentat la primera edició del Trofeu Internacional de Sabadell d'Esgrima, organitzat pel Jaume Viladoms amb la col·laboració de l'Ajuntament. La cita es celebrarà durant tot el cap de setmana al Pavelló del Nord.
I l'èxit està garantit, segons sembla. Es faran dues proves, una Copa del Món Satèl·lit ABS dissabte i un Open Internacional diumenge de categoria sub-23. El representant de la Federació Catalana d'Esgrima, Juanjo Micha Vila, reconeix que la inscripció ha anat millor del que esperaven i ha situat aquesta prova a Sabadell a les primeres posicions del rànquing mundial.
Las competiciones internacionales que organiza la Federación Internacional son las satélites, Copas del Mundo y Grand Prix. En este caso nosotros organizamos una prueba satélite. La diferencia entre ellas es que es la puntuación de cada una. Normalmente las pruebas satélites son competiciones donde participa menos gente. Sin embargo, por las cifras que tenemos 104 chicos y 78 chicas, estamos hablando de quizás la segunda mejor prueba satélite del circuito internacional.
El Jaume Viladoms, club organitzador de la prova, aportarà 5 tiradors dissabte i 5 tiradors diumenge, mentre que el Gimnàs Llenes només n'aportarà un. Una competició que es disputarà en la modalitat de floret i que torna a situar a Sabadell dins de la ciutat, referents a nivell esportiu.
I l'Obar Gràcia femení no aixeca el cap a la divisió d'Honor Plata. Les jugadores de Xavi Font van caure novament, en aquest cas contra el Sant Quirze, per 22-26.
Aquesta és la vuitena derrota consecutiva del conjunt gracien, que tot i així continua amb 6 punts de marge respecte a la zona de descens. Evidentment, hi ha preocupació perquè els resultats no arriben, tot i la millora experimentada en aquest darrer compromís a casa contra el Sant Quirze. Per aquest motiu, el tècnic Xavi Font n'extreu conclusions positives.
Vam fer més coses, vam poder enllaçar més procediments de l'atac, a més velocitat de la que executàvem, i possiblement la falta d'encert va ser el fet que va decidir el partit.
Aquesta nova derrota deixa l'equip tercer per la cua. Aquest dissabte, les verd i blanques visiten la pista del balonmano La Roca. Serà a partir de les 7 de la tarda.
I encara en embol, Joan, el Creu Alta Sabadell en vol segueixen una gran dinàmica de jocs i resultats. Els arlequinats van derrotar aquest cap de setmana passat el Gavà B per 26-31 i ja són cinquens a la classificació de la Lliga Catalana.
I Radamon, entrenador i jugador de l'equip, creu que l'objectiu principal de la temporada, que era salvar la categoria, ja s'ha aconseguit. A partir d'ara i sense la pressió obligatòria de guanyar, creu que poden lluitar per qualsevol cosa.
Com a objectiu principal sabíem que era mantenir la categoria. A partir d'aquí està el més a dalt possible. Penso que hem aconseguit trencar la lliga realment entre nosaltres i Sant Martí. Després, el següent, ja tenim una distància de punts. I ara l'important és estar a la zona alta, barallar cada setmana els punts, i a partir d'aquí es dirà on arribem o on podem estar.
Els sabadellencs tornen a jugar aquest cap de setmana. Diumenge a les 12 del migdia visiten el Canovelles, un equip de la zona mitja-baixa de la classificació.
I plat fort a la tercera nacional de futbol sala. Diumenge a 2:15, el grup Zarraona Estudi Barcelona rep a Calba el Sac, li surt la Font Màgica de Terrassa, o el que és el mateix, el líder de la categoria.
L'equip sabadellenc suma dues derrotes seguides, l'última a la pista de l'Estel Vallseca de Barcelona, 7-3. Jordi Novau, entrenador, reconeix que estan tocats per les dues derrotes seguides davant equips de la part alta.
Són partits que pots guanyar. Sabíem que són partits que podíem guanyar i que ens podíem perdre. Si guanyaven, ens donàvem molt, evidentment, i si perdíem, doncs, evidentment, anímicament, pues, està perfecte, clar.
La pròxima cita pot marcar el futur definitiu del conjunt sabadellenc. La Raona buscarà trencar la gran dinàmica dels terrassencs, que van perdre les dues primeres jornades i des de llavors s'han mantingut invictes.
I en tenis taula, aquest cap de setmana torna a la competició la primera nacional. Ho fa amb un doble duel sabadellenc-menorquí, ja que el Rotary Menorca serà el rival de Falcons i Club Natació.
Comencem per aquests últims, per al líder de la primera nacional, el Natació Sabadell, que rep el Menorca Sant Lluís al Cué. Els nedadors venen de perdre el primer partit de la temporada, però Pere Veix, palista del club, no creu que passi factura.
Segur que reaccionarem bé, perquè no, està clar que ens afecta i ens sap greu haver perdut un partit, però ja hi comptàvem que era una de les possibilitats, i no ens queda més remei que seguir, perquè ara sí que no ens podem permetre perdre cap partit, almenys que no sigui perquè no
no juguem al 200% com sempre fem, no? I clar, ara toca tornar a guanyar i ja està, i anar seguint partit a partit.
El partit començarà a les 11, a Can Llong. El dia abans l'equip menorquí haurà visitat Falcons. Joan Nogueres, l'entrenador dels de la Masia de Sant Oleguer, considera clau aquest partit, ja que pot donar la permanència al seu equip.
Superclau. Aquest partit crec que és el que pot, com dèiem l'altre dia, que en Vilabertès era molt important guanyar per treure el cap cap a dalt. Aquest partit és el que ens pot dir directament no baixareu pràcticament.
La cita, aquest Falcons Rotary Menorca, començarà dissabte a les 6 de la tarda.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar el nostre web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.